Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Nosaltres, encantats de retrobar-los en aquesta edició extraordinària del programa amb motiu de la celebració litúrgica d'aquest dia, que és la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria. Gràcies per acompanyar-nos. També ens acompanyen, en aquest cas físicament, i als estudis de Ràdio Estel a Barcelona, els nostres tertulians, Joana Herrera, mossèn Josep Montoya i mossèn Francesc Boqueras, els qui presentarem tot seguit. Joana Herrera és adjunta a la secretaria del senyor bisbe de Vic, és membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, Maria, gràcies per la invitació.
Aquest dia tan bonic que celebrem aquesta solemnitat. Mossèn Josep, gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres.
Ben trobats de nou.
Sí, gràcies. I és diaca permanent del bisbat d'Urgell, pare de família i treballa pastoralment a l'atenció de petites comunitats al Pirineu. Em consta que estan molt contentes.
De mi i de la meva esposa, que precisament avui és el seu sant.
Sí, també l'acompanya a ella, esclar.
Sempre m'acompanya la tasca pastoral que desenvolupem.
I els fills? Quants fills?
Quatre fills.
Quatre fills.
I grandots.
Sí, grandots. Però també hi van, els fills?
Han pujat durant molt temps. Sí, sí, ens han acompanyat durant molt temps l'acolliment de les comunitats.
I la gent dels poblets no queda una mica meravellada de que els joves, perquè són joves, clar.
Les padrines contentíssimes.
Sí, però que hi hagi joves que vagin encara a l'església, els hi deu sorprendre. En aquests poblets parlo,
sí.
A la ciutat.
No, en el seu àmbit es mouen amb molts joves a les seves parròquies. Sí, però evidentment allà dalt sí que la gent els sorprèn.
Sí, sí. Doncs, gràcies, eh? Mossèn Francesc Boqueras, hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt content d'acompanyar-vos una vegada més.
És prevere de l'Arquebisbat de Barcelona, és vicari de les parròquies de la Preciosíssima Sang i de Sant Domènec. Content també, no?, d'estar
sí,
aquí, en aquesta solemnitat.
Amb aquesta solemnitat tan important.
Tan important.
De l'any litúrgic.
Després, si vol, quan comencem la lectura, ens pot explicar perquè és important. Li agafo la paraula, em permet?
Molt bé, molt bé.
Sí? Bé, amics, recordem doncs, que la taula de l'Evangeli és possible gràcies al Melcior Carol a la direcció, l'Àlex Alsina a la producció. El control tècnic avui a les bones mans d'en Toni Huguet. Maria Marín els parla, encantada de fer-ho un dia més. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria és del llibre del Gènesi, del capítol 3.
Després que l'home hagués menjat el fruit de l'arbre, el Senyor Déu el cridà i li digué:
On ets?
Ell li respongué:
He sentit que us passejàveu pel jardí, i com vaig nu, he tingut por i m'he amagat.
Li digué el Senyor Déu:
Qui t'ha fet saber que anaves nu? És que has menjat del fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit de menjar?
L'home li digué:
La dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit d'aquell arbre i n'he menjat.
El Senyor Déu digué a la dona:
Per què ho has fet, això?
Ella li respongué: És que la serp m'ha enganyat. El Senyor Déu digué a la serp:
Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals feréstecs. T'arrossegaràs sobre el ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella. Ell t'atacarà el cap i tu l'atacaràs al taló.
L'home ha donat a la seva esposa el nom d'Eva, perquè ella ha estat la mare de tots els que viuen.
Un fragment on se'ns presenten part dels defectes del pecat de desobediència. L'home trenca la seva relació amb Déu, s'amaga de Déu, i amb el proïsme. Home i dona s'acusen mútuament. Aquí hi ha molta història. Que compta... Per què riu? Joana, perquè...
Bueno, perquè...
Què li fa riure, perdó, eh? Què li fa riure?
Que és una cosa que veiem en la història de l'home, no? Vull dir que senzillament aquesta lectura es reflexa també de la situació de l'ésser humà quan no està en Déu, quan no escolta la veu de Déu, quan no el mira.
Penso que és bo aclarir o recordar que aquests textos, el text del llibre del Gènesis, no és un llibre històric, no? Evidentment és una obra teològica, és un tractat d'antropologia, no? Si no ens diu com va crear el món, el Gènesis, no ens dona lliçons de ciència, sinó que ha de ser quin sentit prenem a l'home o d'aprendre l'home a la vida, no? Seria una mica la introducció per poder llegir adequadament doncs, el llibre del Gènesis.
Sí, és a dir, que en l'origen de la humanitat hi ha un pla de Déu. Déu ha pensat, doncs, una humanitat que visqui en harmonia, que visqui en harmonia amb ella mateixa, que visqui en harmonia amb el cosmos, amb l'univers i amb Déu. I aquesta harmonia es trenca pel pecat. I aquí apareix la figura de la dona, podríem dir, amb un sentit negatiu i amb un sentit positiu amb aquest text. Perquè, per una banda, la dona, com a figura d'aquesta humanitat, sempre es diu, no?, que bíblicament també és així, o sigui, la dona sempre, d'alguna manera, representa la comunitat, és figura de tota la comunitat. Doncs aquesta dona, que és figura de la comunitat, expressa aquest pecat de l'home, aquest allunyament de l'home o de la humanitat de Déu, i aquest trencament amb ell mateix, de l'home amb ell mateix, i també amb la naturalesa, amb la creació. I després, al final del text, diu que faré que sigueu enemics tu i la dona, el teu llinatge i el d'ella. Hi ha com un anunci, això se'n diu el protoevangeli, hi ha com un anunci de la figura de Maria que representa la nova humanitat redimida pel Senyor. El llinatge seria Jesucrist, ja seria el Messies que el Senyor envia, el Déu fet home, que ve a salvar-nos. Per tant, aquí es contraposa la humanitat que peca i la humanitat que és salvada, que és redimida. I Maria simbolitza, significa, és figura de la nova humanitat, restaurada, redimida per Jesucrist.
Hi ha uns versets del Salm que contemplem en aquesta solemnitat, el número 97, que diu: tothom ha vist d'un cap a l'altre de la terra la salvació del nostre Déu. Una mica en relació amb això que vostè ha comentat de que aquestes salvacions ve per Jesucrist, veritablement són dades molt importants per a la nostra vida cristiana. En tenim consciència o ho passem una mica per alt?
Jo crec que aquest salm precisament està posat aquí amb aquesta circumstància de veure en Maria aquesta intercessió. És a dir, podem anar al Crist, podem anar cap a Déu, caminar cap al regne de Déu amb Maria. Ella sempre pot ser una bona intercessora en aquest camí cap a la salvació. Mm-hmm. Crec que està molt ben posat en aquesta festivitat d'avui.
Canteu al Senyor, un càntic nou, sí. Ha fet obres prodigioses. Sí, Maria, diríem, hi ha la fe de Maria. La fe de Maria és la fe de l'Església. Perquè Maria, doncs, hi ha aquesta obertura a l'Esperit Sant, a la paraula. Maria es deixa posseir per l'Esperit Sant, per l'Esperit del Senyor, i aquesta obertura, doncs, fruita. Aquesta obertura, diríem, té un fruit, una fecunditat, que és el Fill de Déu. És el regal que ens fa Maria. I la base és la seva obertura d'amor, és a dir, és aquesta confiança plena en el Senyor, aquest obrir-se del tot a ell, en fe.
I el salm em fa un cant.
Em fa un cant. Però clar, és un punt de referència per tots els cristians. És a dir, si nosaltres també en la nostra vida volem acollir el Senyor vol néixer en nosaltres, ha de néixer, vol néixer en la nostra vida, diríem, l'única manera que tenim és imitant la mateixa experiència de Maria. És a dir, hem de ser ella. A vegades parlem de Maria com d'una devoció, que és important, hem de tenir devoció a Maria. Però més important que tenir devoció a Maria, penso jo, és reproduir en la nostra vida la seva mateixa experiència, que és aquest obrir-nos, obrir el nostre cor, per deixar que entri la paraula i que també fecundi el nostre interior, la nostra vida, per tal que el Senyor també sigui una realitat dins nostre. Tot això és un do de Déu. Vull dir, no és que Maria faci res especial, però és un do de Déu, però sí que ella és la porta, diríem, que ens fa entrar aquí, no?
Bé, proposo que escoltem la segona lectura d'aquesta solemnitat. Va bé?
Sí? Molt bé.
Sí, doncs és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol primer.
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants i irreprensibles als seus ulls. per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu estimat. En ell hem rebut la nostra part en l'herència. Ens hi havia destinat el designi d'aquell qui tot ho du a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lloança de la seva grandesa, nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança.
Un himne complex, ric de contingut, on les grans línies de l'acció de gràcia són la benedicció per l'obra de la salvació acomplerta per Déu, l'elecció i la predestinació a ser fills, el do de la gràcia i el perdó dels pecats, i el misteri de la salvació en la unió amb Crist. Tot això no ho podem pas comentar avui, però parlem de la riquesa immensa que hi ha continguda aquí, no els hi sembla?
Fa referència a la festa d'avui a la Verge Maria, i per tant aquest text, que parlen, de, com dius tu, de benedicció, i parla de ser elegits en ell abans de crear el món, i que hem estat destinats a ser fills seus. És a dir, tots nosaltres veiem en Maria com un cert privilegi, de dir, mira quina sort que ha tingut la Verge Maria, no? Que el Senyor ha pensat en ella i l'ha fet immaculada, li ha donat una sèrie de dons, de gràcies, però és que resulta que tot el que ella té és també per tots nosaltres. És a dir, que aquesta consciència d'haver estat pensats per Déu abans de la creació del món. Doncs Déu ha pensat en cadascú de nosaltres abans de la creació del món i ens ha estimat i, per tant, ens ha concebut abans de que nosaltres ja naixéssim. I això també ho veiem en Maria, diríem, com un punt de referència, però en ella tots nosaltres també. També nosaltres hem estat, potser no amb aquest privilegi que ella va tenir, però participem també del mateix, podríem dir, de la mateixa elecció de Déu, del mateix... És bonic, això, eh? De dir, abans de la creació del món, Déu ha pensat en cadascú de nosaltres. És a dir, ens ha pensat, ens ha concebut. I, per tant, ja som en ell des de sempre, no? És bonic, això.
Jo crec que és important tenir molta consciència d'aquesta realitat, no? De que hem sigut elegits. Perquè també ens fa estar d'una altra manera en aquest món. I també ens fa ser conscients de que la nostra missió, de que cadascú de nosaltres té un paper important. No? Que és un regal per l'altre, que és un regal per l'Església. I jo crec que això neix també de saber que nosaltres som una altra Maria en l'Església i que hem de fer possible que Jesús neixi en cada moment, no? En les nostres comunitats, en la nostra vida de llar, quan anem pel carrer, en donar testimoni.
Sí, aquesta carta de Sant Pau és un gran tractat d'un final, no? Fins i tot el fet de que no hi ha referències personals amb ell. És a dir, que és una carta dirigida als efesis, però una carta dirigida a tots els cristians en general, no? És a dir, que parla de la unitat de l'Església en la persona del Crist, no? I aquesta disposició amorosa de Déu cap a nosaltres, no? Com també hi és en Maria, sentir-nos en comunió amb el Crist, no? Ens porta a sentir-nos units amb tota l'Església, també com Maria, és un gran intercessor en aquest sentit, no? I la grandesa d'aquesta de la unió amb el Crist, no? Que potser ens porta a entendre que ella ho tenia clar, no? També ho va tindre molt clar des del primer moment. Sant Pau sembla que ho reflexi també perquè sigui una voluntat nostra, sentir-nos units i amb confiança plena en Déu.
I després aquí també hi veig una cosa amb aquesta lectura, aquest remarcar tant la mirada de Déu cap a Maria, aquesta predicció tan concreta, l'elecció tan concreta, i traslladant-ho nosaltres al mateix, és a dir, tot això allunya totalment de la fe cristiana aquestes teories sobre la reencarnació, amb tot el respecte per totes les persones que creguin de les altres religions, creuen en això, però és totalment, és absurd, no té cap sentit, no? Perquè aquesta lectura ens està parlant, diríem, de què hem estat pensats d'una manera única. Cada persona és única, ha estat estimada i pensada per Déu des de tota l'eternitat.
Per amor, diu.
Per amor.
Per amor, es destina a ser fills seus.
Sí. Per tant, és una personalitat única i pròpia. Vull dir, això de la reencarnació, de que és com una despersonalització de la persona. I el cristià no lliga en cap manera. És a dir, el missatge cristià no lliga en cap manera amb aquesta visió de les coses.
Si parla que ens ha destinat a ser fills, vol dir que ell és pare. I ha pensat en cada un dels seus fills.
Clar.
Que són pares, tenim diversos fills. Cada fill és singular, cada un és diferent. Estimem a cada un
exacte,
per ell mateix.
Sí.
No tots sinó un per un, cadascú té el seu nom. No? Sí. La importància dels noms a la Bíblia, a vegades,
sí.
Cada nom tenia un significat, perquè per cadascú és únic per a Déu.
Sí, sí, jo crec que aquest mirar Maria, no? De dir, ella ting... és a dir, que és com una privilegiada, hi ha un... en el fons és per cadascú, és a dir, Déu ens veu a cadascú d'una manera totalment única, ens estima amb un amor únic, que fa que cadascú tingui una personalitat amb Déu que també és totalment única. És a dir, sentir-se estimats pel Senyor d'una manera única, com Maria se sentia estimada pel Senyor, d'una manera totalment única. Doncs també cadascú de nosaltres.
Aquesta visió de l'ésser humà i de com Déu l'elegeix ja abans, o sigui, el té pensat des de sempre, també dona una visió de que aquest trencament que sembla que hi ha al Gènesi o al començament de la història, doncs Déu no tira la tovallola amb l'ésser humà, no? Sinó que per ell veu a l'home tal com l'ha creat, no? A imatge i semblança d'ell. Per tant, a mi aquest himne em fa evocar aquesta realitat de que Déu es veu tal com es ha creat, com es estima, com es vol, no? I com vol que també ens expressem i oferim tot el do que nosaltres som.
El fet que digui també que ens destina a ser fills no deixa, doncs, que... És una gran responsabilitat per nosaltres.
Sí.
No? Ens demana molt, no? Vull dir, ser fill de... sempre vol dir, doncs, representar aquell que per al qual som, no? I, per tant, vol dir, ens demana a nosaltres una actitud davant del món, davant de la resta d'homes i dones d'aquest món, doncs, on reflectim realment aquest amor que Déu ens transmet a nosaltres. Ens destina a ser fills seus, a ser testimonis seus enmig del món.
Jo crec que això també dona a entendre que Déu creu molt en l'ésser humà.
Ens hi té molta confiança.
Molt, molt. És a dir, ho ha apostat tot. Hem de dir, no, al final ens en sortirem. Hi ha com una... Si nosaltres creiem en Déu, doncs Déu creu en l'home en aquest sentit, no? És a dir, que... I ho aposta totalment. I d'alguna manera Maria, la Verge Maria ens fa veure això. Ens fa veure aquesta confiança total del Senyor en veure la humanitat, doncs, redimida, restaurada, tal com ell l'ha pensat des de sempre.
Continuem endavant, doncs, i ara ho fem tot escoltant la darrera lectura, que és l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol primer.
En aquell temps, Déu envia l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret per dur un missatge a una noia, promesa amb un descendent de David, que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué:
Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.
Ella es torbà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué:
No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi.
Maria preguntà a l'àngel:
Com pot ser això si jo no tinc marit?
L'àngel li respongué:
L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran fill de Déu. També la teva parenta Elisabet ha concebut un fill a la seva edat. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible.
Maria va respondre:
Soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules.
I l'àngel es va retirar.
Novament trobem a la litúrgia aquest text ben conegut de Lluc. L'evangelista veu en l'anunci de l'àngel l'acompliment de totes les promeses de Déu a David. Entre altres coses que podríem dir d'aquesta lectura.
M'agrada veure d'entrada, doncs, a Maria com una noia, potser la part més humana de Maria com a dona, no? Davant d'unes circumstàncies que en aquell moment haurien ser, doncs, molt especials, no? M'agrada veure Maria, doncs, també com una noia que no era noia sense criteri, sinó que era una jove hauria ser amb un esperit de discerniment, no? Davant que Déu irromba la seva vida, no? I li demana que canvi de plans, de projecte de vida, i ella queda desconcertada, però tot seguit en fa un discerniment, no és una bleda assolellada, sinó ella sap, d'alguna manera, era una persona que hauria de tenir la seva cultura en la pregària.
I la fe bíblica.
I la fe bíblica, evidentment, sobretot, no? Sí. L'àngel no l'anomena pel nom, Maria, sinó que l'anomena per la seva qualitat, No és una noia qualsevol, sinó sabia en qui s'hi posava, no? En qui s'hi jugava el Senyor, no? I l'anomena plena de gràcia, que gràcia no és només virginitat, no és només virginitat, que a vegades volem veure en Maria, no? Sinó que Déu l'escull per alguna qualitat més, no només per la virginitat, perquè duríssim una noia plena de bondat, plena d'estimació, plena d'esperança, Tot això Déu ho veu amb ella, i predisposa que ella sigui qui ha de portar el fill de Déu al món.
Sí, per altra banda, a mi també em ve de pensar aquest text de l'Evangeli, que sempre diem, doncs Déu va anar esperant fins que al final diu, bueno, jo això ho haig d'arreglar d'alguna manera, la humanitat s'ha espatllat, el pecat, com ho farem, no? I aleshores, doncs busca una criatura que li dona una gràcia molt especial, doncs per tal que la cosa surti bé. En certa manera, d'acord, perquè tot és gràcia de Déu, però també em ve de pensar que jo crec que Déu, davant de Maria, doncs li cau la bava, perquè diu, quan troba una dona, diu, això sí que és una dona, és a dir, esclar que és una dona que té el que té, perquè ho té com a gràcia de Déu. D'acord, és a dir, que l'origen de tot és el do de Déu, és la gràcia de Déu, és Déu que l'ha treballat, és l'Esperit Sant que l'ha fet.
Però ella hauria posar-hi de la seva part, també, sí, crec. Però... Si a vegades pintem molt a Maria,
sí,
com
sí.
Que el Senyor l'ha il·luminat i per ella sí. No va tindre que fer res. Exacte. No, ella li tindrà els seus dubtes, hauria dubtar, sí. Hauria pensar, i què és això? I hauria de prendre opcions a la vida d'una circumstància que fins i tot, sí. I en vida de Jesús no hauria entendre moltes coses. I tot i així va estar al costat de Jesús, passi el que passi, no va confiar-se plenament en Déu, tot i no saber ben bé què, no? Sí, vull dir, sí. Que va posar molt d'ella en el fet de ser, per ser...
O... Jo crec que la feminitat és molt important aquí, no?
També,
el fet, de que sigui una dona, jo per això dic que d'alguna manera, això que dèiem abans, d'aquesta confiança, aquest creure en Déu, que Déu creu en l'home, en la humanitat, en certa manera, davant de Maria, doncs jo dic, faig servir aquesta expressió, de que Déu li cau la bava, diríem davant de la bellesa de Maria. És a dir, que era, ostres, ara sí que... Això és una dona que fa present tota la humanitat, no?
Però tot amb un component també personal, no per la bellesa seva pròpia, sinó...
La bellesa en un sentit integral, vull dir.
Jo crec que el Josep vol remarcar molt aquesta experiència de l'ésser humà que també ha de posar quelcom perquè Déu pugui...
És que en aquest sentit, evidentment...
Pugui fer la seva obra, vull dir, no cau allà sobre la gràcia i va caminant
perquè
la gràcia.
Perquè vostè, Josep, què li sembla que Francesc va cap aquí? O sigui, que tot és gràcia de Déu i que nosaltres...
A vegades pintem a Maria a vegades així, no? Com excessivament posada per Déu i feta allò, com un robot, no? L'he feta perfecta perquè sigui la mare del meu fill.
Jo parlo de la seva gràcia femenina. És a dir, que Déu... Amb Maria, doncs, que li agrada trobar...
Déu va tindre que buscar una dona que parís un infant.
Sí,
també ho poden fer les dones.
Sí, ja, esclar, evidentment.
Evidentment va escollir una dona, sí. En cas Maria.
Sí, sí.
A veure, deixem que acabi... No sé, Francesc, a veure, perquè igual no l'he deixem expressat, disculpi.
No, ja sí que...
Això del...
Jo crec que és complementari el que explica mossèn Francesc, el que explico jo.
Què vols dir amb la feminitat?
No, deixi, que, a veure, digui, acabi de dir...
No, jo simplement és això, no?, de dir que... És a dir, que, per una banda, si tot és do de Déu, tot és gràcia, però que la... És que em sembla que diem el mateix amb en Josep.
Sí, crec que sí.
Que la part que posa Maria és el ser dona. És la seva feminitat, és el que ella posa, no? És una dona, com Déu humana, diríem, per entendre's, no? Clar que té la gràcia de Déu, clar que Déu l'ha elegida, que té una gràcia especial de Déu, tot el que vulguem. Però el que ella posa de la seva part és precisament aquest ser dona. I aquest ser dona és el que això, a Déu li agrada, això, no? Perquè aleshores no acaba d'estar d'acord el Josep.
Ai.
Mira, l'última frase... L'última frase, perdona.
Però no li deixa acabar el que...
Ah, sí, sí,
no, perdona. Deixi acabar, sisplau.
Sí. No, bueno, no és això. És a dir, que d'alguna manera allò que Déu havia pensat per la humanitat des del principi, des de l'inici, quan crea els pares simbòlics d'Adam i Eva... Doncs això ho troba com realitzat en Maria. Diu, ara veig la humanitat representada en Maria, la humanitat nova que jo estic a punt de fer. Però és que resulta que Maria, doncs, la gràcia que ella rep de la Immaculada Concepció és ja un fruit de la mort i la resurrecció de Jesús, perquè, bueno, això potser és una mica complicat, no? Però, és a dir, jo voldria remarcar això, no? Que d'alguna manera el Senyor, davant de Maria, diríem, ja veu com ha de ser aquesta humanitat realitzada, no? No sé si...
A veure, ara, qui pren la paraula? Vostè?
El Josep, jo crec que volia acabar alguna cosa.
No, jo anava a dir el fet de que... L'última frase del text que llegim avui diu: «Soc l'esclava del Senyor, que es compleix en mi les teves paraules». Jo crec que això és una autobiografia resumida de Maria.
Ah, molt bé.
Però que serveix per home i per dona. Serveix fins i tot per nosaltres. Sí. Aquesta predisposició, doncs, adherir-nos al projecte de Déu davant a qualsevol preu, i això no vol dir submissió, sinó vol dir adhesió al projecte de Déu. I això pot ser un home o pot ser una dona. Evidentment, Déu va escollir una dona perquè havia de ser una dona qui portés un fill al món.
Sí, i la dona com a figura de la humanitat. És a dir, d'alguna manera, Maria ens representa tots. Representa tota la humanitat, homes i dones.
Bé, doncs, a veure, sembla que hi ha una mica d'embolic. Si volen venir demà, que farem un programa per comentar el segon diumenge d'Advent, i poden continuar dialogant,
conversant. Maria porta tanta riquesa, sí. I aporta tant en el camí cap al Crist, sí. Que crec que és aquesta riquesa el que fa, doncs, que cadascú vegi a Maria i l'estimi, doncs, amb les seves peculiaritats. No?
Però ho accepten, això de venir demà?
Sí, home, sí, cap problema. Sí.
Estupendo. Doncs, a veure, Joana, vostè què hi volia dir?
Bueno, senzillament que a mi la figura de Maria em recorda molt a aquesta experiència que tot cristià ha de fer, de que sí, que és personal, no? I jo estic molt d'acord amb això que diu mossèn Francesc, no? Que Déu, és veritat que llegeix Maria, i que ella, que és una experiència que pot fer tant home com dona, però també hi ha un component de feminitat que és concret, no? I que dona una característica especial a l'encarnació, no?
Bé, doncs, Déu-n'hi-do, hem arribat vostè, mossèn Francesc, creu que l'hem entès, el que ha volgut explicar-nos?
No ho sé.
Perquè encara veig el mossèn Josep que va dient que no sé. A veure, sisplau, ara no tenim temps d'anar a dir més coses, però tanmateix ha estat molt bonic, no?, la conversa, i parlar de Maria, doncs, és el gran més gran que podem fer també als nostres oients, perquè Maria és una de nosaltres. Això és molt bonic. Bé, doncs, aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic, el Toni Huguet, avui, doncs, diu que hem arribat al final del programa, i hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. Moltíssimes gràcies, doncs, als nostres tertulians. Gràcies, mossèn Francesc Boqueras. Gràcies, Joana Herrera.
Gràcies, Maria.
Gràcies, mossèn Josep Montoya. I abans d'acomiadar-nos, sobretot volem felicitar les Immes Immaculades, Concepcions i Conxites que ens segueixin fidelment setmana rere setmana. Demà, doncs, amics, són convidats, si ho desitgen, al programa extraordinari que farem, al programa ordinari que farem, en aquest cas, comentant les lectures del segon diumenge d'Advent. Doncs així, fins demà. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.